Tradicionarius.
Punt i seguit.
El document més antic que es conserva de la dansa i cançó popular del nostre país és el Llibre Vermell de Montserrat. El nostre monogràfic us farà sentir les diferents interpretacions musicals i ens acompanyaran les opinions de Maria Josep Serra, de l'Esbart Dansaire de Rubí, Romà Escales, músic, i el pare Daniel Codina, monjo de Montserrat. Ell serà el primer que ens parlarà del Llibre Vermell.
El Llibre Vermell de Montserrat és un manuscrit, un llibre molt gros, un manuscrit en pergamí, fet a Montserrat mateix, a finals del segle XIV, a principis del segle XV, i que conté moltes coses. O sigui, era un llibre que feien servir, diria, el pare sagristà, en vista a la recepció dels pelegrins. Hi ha formularis de prèdiques, d'exhortacions a la penitència, moltes altres coses, hi ha moltes coses. Se'n diu Llibre Vermell, precisament per les tapes, per les cobertes que té, que a finals del segle passat, a finals del segle XIX, se li van posar, perquè són vermelles, i és una manera de caracteritzar aquest volum. Bé, llavors aquest volum estava a Montserrat, va estar a Montserrat fins al, per allà, el 1806, abans de la destrucció de Montserrat pels francesos. Després es va deixar el marquès de Lió, que era el president de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, potser per consulta, i a partir de llavors va quedar a mans d'aquest senyor. Com que hi va haver tot el trasbals de la destrucció del monestir, la dispersió de la comunitat i totes aquestes coses, va ser un període molt difícil i molt penós, ningú no el va tornar. Fins cap a finals del segle XIX es va saber, algú va advertir al monestir, que aquest còdex, aquest manuscrit, estava a la venda pels successors del marquès aquest de Lió. I llavors el monestir el va tornar a comprar. I ara torna a estar en possessió del monestir. O sigui, ha tornat al seu lloc d'origen.
Quina és la importància d'aquest manuscrit?
Aquest llibre s'ha caracteritzat, sobretot, el valor que ha tingut i té anomenada, diguéssim, arreu del món, és per les cançons que hi ha escrites. O sigui, no hi ha només la lletra, sinó també la música. Hi ha un aplec de cançons populars, pot ben dir així, alguna més culta, però generalment són populars, i danses. A més, són, a la majoria, n'hi ha 5, o sigui, del conjunt són 10 peces que hi ha escrites, i 5 d'aquestes són danses. Algunes d'elles ho posa mateix, el mateix manuscrit ho posa, doncs, a ball redon, a ball rodó, o en llatí, perquè hi ha peces en llatí, hi ha peces en català i una en provençal. I després n'hi ha d'altres que no són danses, sinó són cançons populars, o més o menys populars. I això, és clar, el fet important musicalment, és el que li ha donat nom, és això, el fet que siguin cançons escrites d'aquesta època, una època que no abunda molt la música escrita, però a més que sigui popular i dansant, o sigui, per ballar. A part, o sigui, n'existeix de música d'aquesta i existeixen danses en català, en provençal, en llatí, de tot tipus. Generalment són profanes. Aquestes són totes típicament religioses. O sigui, és el text, tot és religiós, generalment són cants a la Mare de Déu i alguns cants també, diguéssim, d'exhortació a la penitència. Però el que el fa únic, diríem, això en expressió de Monsenyor Higini Anglès, que és el que el va estudiar molt a fons, que el fa únic al món, és que siguin cants per ser cantats i ballats per la gent, no per especialistes músics, com passava a la cort o passava amb els trobadors o amb altres llocs, sinó que era la gent. I és que el manuscrit mateix ho diu.
El grup Ars Música va gravar l'any 1968 un disc on hi havia 3 cançons del Llibre Vermell. Escoltem-ne una cantada en provençal i que, tot lluant la Verge, com totes, es titula Impereirits de la ciutat joiosa. En aquell temps, la llengua provençal era considerada més culta que el vulgar català.
el que m'agradaria llegir és el que, o sigui, perquè els monjos varen incloure aquestes danses que pensem que generalment eren prohibides, tots els concilis i exhortacions dels papes i de bisbes i això, prohibien tota mena de dansa, sobretot a l'església. Però aquí ofereixen una sèrie de cants als monjos o als pelegrins perquè puguin ballar i cantar, i ho diu així, diu, com que els pelegrins, quan vetllen a l'església de Santa Maria de Montserrat, volen cantar i ballar, i també durant el dia ho volen fer a les places, i allí només ho han de fer, han de cantar només cants honestos i devots. Per això, abans, vol dir, abans del que està escrit, i a continuació, se n'han copiat alguns. Però d'aquests se n'ha de fer ús honestament i amb moderació, de manera que no destorbin els qui es donen constantment a l'oració i a la contemplació, a les quals tots els qui vellen han de donar-s'hi, amb insistència i posar-hi temps amb devoció. O sigui que era, com es veu, una manera doncs, de facilitar els pelegrins, que venien molts a Montserrat, de tota mena, que vetllaven, passaven tota la nit vetllant a l'església, doncs tenien uns moments d'esplai. I vol dir, ballaven, o sigui, ballaven, dansaven a l'església i també dansaven a la plaça durant el dia.
Escoltàvem un fragment de la cançó dansa Cunctissimus, interpretada pel grup Esperion 20, dirigit per Jordi Savall. Era un enregistrament que es va gravar a Alemanya l'any 1979. Es va realitzar una experiència molt interessant l'any 1979 a l'Abadia de Montserrat. Hi va participar un grup de 8 músics, 8 dansaires, l'Escolania i la Coral d'Exescolans, tot sota la direcció del pare Gregori Estrada. Es tractava de reconstruir les danses del llibre vermell a l'interior de la basílica, tal com s'havia fet en temps medieval. La preparació d'aquest experiment va significar per l'Esbart Dansaire de Rubí més d'un any de feina i l'equip de 8 músics es va seleccionar amb molta cura. Ens ho explica Romà Escales, en aquell any director del grup Arts Música.
Bé, els músics que hi van intervenir, si malament no recordo, van ser Lluís Casso, tocant instruments de la família de les flautes, tocant instruments, podríem dir, de la família de les dolçaines o cornamuses. Després hi va intervenir Clara Hernández amb instruments d'arc, de corda amb arc, les vielles, rebecs, etc. I després també Jordi Jané, amb aquesta família d'instruments. A més, Mireia Hernández va col·laborar amb instruments de la família de vent, també, flautes, cromorns, i després instruments de corda puntejada, diríem, tipus llaüts, salteris, Jordi Argelaga i Laura Aymeric. Jordi Argelaga va intervenir també amb la part, diríem, d'instruments de vent, principalment amb xirimies i flautes, també. Després jo, a més de dirigir, com a escales, instruments de la família de les flautes i xirimies, també, i cornamusa. Després la percussió una mica ens la repartíem. Hi havia... no és que hi hagués percussionistes especialment, però sí podem dir que el flabiol amb el tamborí medieval el va tocar especialment Bernat Castillejo.
Aquests músics van haver de trobar els instruments adients per fer aquesta experiència.
Instruments medievals que funcionin no se n'ha conservat cap. Vull dir que un instrument que té quasi bé 800 anys actualment és una peça que està a un museu superprotegida i que pràcticament no es pot ni il·luminar més del compte perquè ja és un miracle que s'hagi conservat fins ara. Però aquests instruments que s'han conservat ens han donat possibilitat de fer-ne còpies i després altres instruments s'han copiat d'escultures o pintures que s'han trobat de l'època. De fet, els grups que han interpretat música medieval sempre s'han basat en còpies, en reconstruccions actuals dintre dels marges d'autenticitat més grans que es puguin trobar, però sempre utilitzant còpies. No es poden utilitzar instruments que s'hagin conservat de l'època.
Sentirem ara un fragment de la gravació feta en directe de les danses medievals a la Basílica de Montserrat. És un ball rodó cantat en llatí que porta per títol Estel lluminós a la muntanya.
La música del llibre vermell, de fet, és una música de caràcter principalment popular, o eminentment popular. És una música per ser cantada i ballada per al poble, possiblement amb intervenció de solistes i especialistes amb els instruments, però eren cants i balls per als romeus, per als peregrins. Per tant, doncs, la recuperació d'aquest repertori de cara a la música popular Per mi té una importància molt gran, primer perquè estableix un nexe amb unes arrels que és important que no quedi a nivell teòric, sinó que veiem, que ens n'adonguem que la música popular o la música pensada per ser ballada i cantada en conjunt per molta gent ha existit sempre, i després, des del punt de vista cultural del nostre país, té l'interès de la recuperació d'un repertori propi, on podem reconèixer encara o recordar, sentint obres del Llibre Vermell, melodies que s'han conservat fins a l'actualitat i dintre del giro melòdic i fins i tot dintre de la temàtica, resseguir una història d'una música popular catalana.
Maria Josep Serra, de l'Esbart d'en Saire de Rubí, ens explica com van haver d'adaptar el seu estil per tal que un ball fos una oració a la Verge. Una feina complexa.
A principis de l'any 78, el pare Estrada ens va trucar a l'Esbart d'en Saire de Rubí a través del senyor Moixí, que és el nostre president, i ens va demanar si ens interessava fer unes danses que ell havia fet un estudi de molts anys del Llibre Vermell de Montserrat. Esclar, això a nosaltres de primer moment ens va sorprendre molt, però també ens va alegrar molt perquè vam veure que era un estudi molt interessant i a nivell doncs, de dansa era el més antic que en aquests moments es coneix sobre dansa popular, i llavors vam creure que era interessantíssim fer-ho i que ho havíem de fer.
La coreografia s'havia d'ajustar a unes determinades característiques que el pare Gregori Estrada anava orientant.
Ell tenia un estudi tan ben fet que ens deia, doncs, amb aquesta música és el peu esquerre el que es mou, amb aquesta nota és el peu dret el que es mou, ara ve un saltiró, ara ve una girada, ara... Esclar, llavors, tot això va ser una feina molt personal del pare Gregori i de l'Albert, i llavors tots els demés fèiem el que ells ens deien.
Hem escoltat Reina dels Cels, un ball rodó amb un cant d'invocació a Maria perquè intercedeixi pel perdó dels nostres pecats. Ella, que sempre va ser pura. Continua parlant Maria Josep Serra.
Fer un treball amb una de segle XIV ens va ser molt interessant, i a més perquè doncs, pel pare Gregori, per lo que ens deia, vèiem un tipus de punt que tampoc no ens defugia massa del tipus de dansa que ens ha arribat a nosaltres, del tipus de punt català. Tot eren balls rodons, de fet a nosaltres ens han arribat molts balls rodons a nivell de folklore català, i llavors hi havia uns puntejos, hi havia unes... tot i sent diferent i que veus que hi ha hagut un procés i una evolució molt gran, vull dir, ens ha servit moltíssim. El que passa que és clar, és una cosa que de moment no es pot ballar perquè és el pare Gregori és el que ens ha de donar també el vistiplau per poder-lo ballar, i llavors tret de lo que es va fer tant a França, unes sortides a França i a Alemanya, i llavors en el Palau de la Música Catalana perquè ho pogués veure la gent d'aquí a Barcelona, ja no s'ha pogut fer res més. O sigui, ha estat parat, ell diu que sí que en té ganes que es torni a portar al públic, i nosaltres anem punxant perquè això arribi a passar, però no sabem si això serà factible o no.
Maria Josep Serra, de l'Esbart d'en Saire de Rubí, ens parla del que va significar fer aquest treball sobre el Llibre Vermell de Montserrat i el que pot representar per la música i dansa popular catalana actual.
Un pas molt important. Nosaltres pensem que la dansa ha d'arribar a l'escola i ha d'arribar al carrer per tornar a pensar quina és la dansa que nosaltres ara podríem realitzar, però amb una base. Llavors, esclar, com la base, quan la base sigui més antiga, tant en quant la base sigui més antiga, ens trobarem que tindrem més les nostres arrels realment tal com són. Llavors, es pot fer aquest procés. Ja sé que hi haurà molts lapsos entremig, hi haurà molts tallaments, hi haurà... Bé, hi hagi el que hi hagi. Però trobar una cosa, una dansa del segle XIV, ens ha semblat tan important a nivell, doncs, de primer pas, per llavors tornar-nos a retrobar al segle XVIII. Bé, doncs, ja tenim el segle XIV i el segle XVIII. Però així sí que es pot fer un estudi una mica seriós com pot arribar a ser una dansa realment popular, que ara realment no la tenim.
En els festivals de tradicionarios hi ha hagut molta presència del Llibre Vermell de Montserrat i Maria Lafitte amb els trobadors, el grup Vitaina, Rosa Zaragoza, entre d'altres, han interpretat aquestes melodies dalt de l'escenari i les han gravat en disc. Acabarem aquest monogràfic amb un muntatge d'aquestes versions, posteriors a l'experiència montserratina de 1979, de la que van ser protagonistes el pare Gregori Estrada, Romà Escales i el seu grup de músics, l'Esbar Dansaire de Rubí i l'Escolania i la Coral d'Exescolans.
Tradicionarios.
Punt i seguit.
No sé com recontarem devotament xantant. Humilment saludarem la dolça Verge Maria.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum in vos sena. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum in vos sena.
Juntissimus con canentes, Ave Maria, juntissimus con canentes, Ave Maria.
Vivo sola existente, hena fuit angelus, Gabriel est appella, tus alquam Isus celitum.
Clara facie que dixi, Ave Maria, clara facie que dixi, Ave Maria. Juntissimus con canentes, Ave Maria, juntissimus con canentes, Ave Maria.
Clara facie que dixi, taudite carissimi, clara facie que dixi, taudite carissimi.
Inconcipies Maria, Ave Maria, inconcipies Maria, Ave Maria.
Impera erit stella ciutat joiosa, te paradis ab tot cauc eternal, neta de crims, de virtuts abundosa. Maire este dieu per obra divina, vaixell de pats corona d'esperança, port de salut,
Tradicionarios Punt i Seguit és una producció del CAT, Centre Artesà Tradicionarios, realitzada pel Centre de Recursos Vila de Gràcia. Guió, Josep Maria Vidagany. Us ha parlat Laura Pau. Fins aviat.
La cornamusa és un instrument molt antic que està envoltat de llegendes. N'hi ha de formes, mida i sonoritats ben diferents. Bàsicament, és una bossa d'aire que fa sonar un grall que canta la melodia, mentre uns tubs donen unes notes constants d'acompanyament. A partir d'aquí, tots són variants. La bossa d'aire acostumava a estar feta de pell d'animals diferents, cabres, vedelles... El garall podia estar fet amb un os d'animal o ser de fusta. Els tubs, que donaven el so continu, podien ser un, dos, tres o més. Un punt de connexió verificat és el Camino de Santiago. De tots els països d'Europa, des de l'Imperi Otomà fins als escandinaus, si es fa una ruta cap a Galícia, hi trobareu cornamuses. A les terres de parla catalana hi trobem la xeremia mallorquina, la més viva, la buna andorrana i el sac de gemecs recentment recuperat amb un gran esforç de músics i lutiers al Principat. El primer festival Tradicionarius, l'any 1988, hi va intervenir un sac que sonava amb gran dificultat i era una presència testimonial. Ha passat el temps i músics com Xavier Bayer de Vilafranca del Penedès o Francesc Sans de Valls han fet grans progressos amb el sac i al segle XXI és un instrument competitiu que fins i tot permet espectaculars virtuosismes. Francesc Sans, nascut l'any 1974, hi ha dedicat la seva carrera. Escoltem-lo en un seguit de temes tradicionals catalans. Tres tocs i un cant.
Tot el folk ben a prop. Tradicionarios punt i seguit.
Tradicionarius. Punt i seguit.
Punt i seguit.
Folk.
Tres ninetes, una cançó tradicional adaptada per Francesc Sans. L'infinit és el títol del disc d'aquest cornamusaire de Valls, on ha ofert una mostra de sonoritats i estils que pot donar al sac de gemecs català. A la seva joventut, en Francesc va tocar amb colles de grallers i va formar part de grups importants com Sonat, Bufalodre o Ministrers del Camp de Tarragona. Juntament amb Simó Busquets, va publicar l'any 1996 el llibre Bètode, les cornamuses i el sac de gemecs. Ha fet experiències de sac i orga d'església al Vendrell i és conegut a nivell internacional, havent gravat a Nova York i participat en projectes importants de Galícia com Pai Peregrinos. Albert Carbonell toca el violí i Josep Mateu el piano. En el tema que escoltarem ara, titulat Dolors Gegants, un cant a la Mare de Déu del Dolors de Valls, seguit d'un toc de cercavila també de Valls. A continuació, amb veu d'Eura Gaia i a ritme de Rigui, sentirem una composició del músic francès Éric Montbel, La Luseta. Tradicionarius, punt i seguit, avui, amb la cornamusa de Francesc Sans.
Música i més informació dels continguts de Tradicionarius.seguit els podeu trobar a la web del CAT, tradicionarius.cat.
música que ens importa.
Jota Navarro és una melodia escrita per Francesc Sans dedicada al borregaire Jordi Navarro. És una jota, la dansa més compartida a la península, que fins i tot té presència a les illes Filipines. Encadenada hem programat la cançó Les Quintes, amb la veu de Mariona Escoda, una cançó trista del temps de les carlinades quan s'enduien joves a morir per fer pàtria. Thank you. I fins aquí el monogràfic que Tradicionarius Puni Seguit ha dedicat avui a Francesc Sans de Valls, un intèrpret de Sac de Gemecs que podreu veure actuar pel país amb el seu elegant i impecable vestit blanc. El guió i la realització d'aquest programa ha estat a cura de Josep Maria Vidagany i us ha parlat Enric Frigola. Fins aviat.
Puni Seguit, millor que el silenci.
la tarda i tota la nit nadaré lleuger del roc salavenc. Adéu, algues de vellut, corrents templades. Adéu, clarors trencadisses, adéu, bressol,
adéu, bressol, adéu.
Aquí em falta l'aire. Me'n vaig prop del sol i la terra. Les espines em travessen les escates i els ulls i els dits em creixen i em pugen.
Música i més informació dels continguts de Tradicionarios.seguit els podeu trobar a la web del CAT, tradicionarios.cat.
De sal i escuma que pren les entranyes de l'aigua i un gran peix malferit per